13 minuts i seran les 4 de la tarda. Ara us canviaré de tema, però deixeu-me explicar perquè hem començat el programa a les dues explicant que Oriol Junqueras i Joaquim Forn havien presentat els seus escrits davant de la jutge Lamela demanant l'alliberament i que reconeixien que no s'havien enfrontat a l'article 155, i mentre Junqueras evitava la paraula acatar, Forn sí que reconeixia que l'havia acatat. Bé, doncs, Dolors Bassa, Carles Mundó i Raül Romeva han presentat escrits pràcticament idèntics al d'Oriol Junqueras, és a dir, que reconeixen que no es van enfrontar al 155, que per tant no hi va haver reunió del govern, que no es van prendre mesures després del 155, però evitant, igual que fa Oriol Junqueras amb la seva defensa, la paraula acatar, és a dir, que no parlen d'acatar l'article 155, però sí que deixen clar que no s'hi van enfrontar i que van fer el que manava d'aquell article 155. Falta saber si la consellera Meritxell Borràs ha presentat el mateix escrit o no. Ho estem investigant. Si ho sabem abans de les 4 de la tarda, ho explicarem a Catalunya Migdia, si no, a través de Catalunya Informació i els següents espais informatius de Catalunya Ràdio. Però falten 11 minuts i volia canviar de tema, perquè, a més, ens hi ha fet caure-hi el Malcom Otero aquest migdia, quan parlàvem amb ell sobre els temes del dia, i ens deia: interessaria molt que traguéssiu aquest xat dels policies locals de Madrid, que realment posa els pèls de punta. Lliga molt amb el que hem sentit al començar del programa, aquesta cantar el cara al sol. Aquestes actituds sembla que tot està permès. Recordeu que el diario Punès revela, de fet, ahir ho va començar a fer, i avui també, un xat de policies municipals de Madrid que amenaça i insulta l'alcaldessa de la ciutat, Manuela Carmena, els periodistes de La Sexta, Ana Pastor, Antonio García Ferreras, diversos polítics d'esquerra, independentistes, Pablo Iglesias, Gabriel Rufián. El xat, que abraça dues setmanes de conversa, doncs fa apologia del nazisme, de Hitler, dedica greus desqualificacions als immigrants, amenaça els immigrants, de fet, retreu comentaris i li responen entre ells. És a dir, que ja hi ha una impunitat.
Hi ha una impunitat i unes faltes. No? I unes faltes, Òscar, també. Perquè, a veure una cosa, jo t'ensenyo un moment, per si no ho heu vist.
Abria.
Hi ha una frase que és molt bona, diu: jo abria la llave del gas i los despiojava. A saber qui, o catalanes.
No, els immigrants, aquí parlen els immigrants.
Els migrants. I abria...
En bac. Abria de abrir.
Abria
és molt problemàtic. Després la fórmula haber també és molt problemàtica. També.
Costa, i després parlen de que les vamos a tirar Nepal. Que vol dir Nepal.
Això és el problema per la
seria senceta, també. Sí.
Però, bueno, Hitler sí és un senyor, con él ya estarían las chimeneas echando humo, el fascismo es alegría, hay que hacer cacerías contra los guarros, parlant dels immigrants, hijos de puta los moros, yo los tiraba al mar, comida para peces, etcètera.
Això demostra, perquè aquesta ortografia i aquest to demostra que ja sé qui fa forocotxes. Són aquests, policies.
Home, i sobretot, frepa, perquè és curiós, perquè no saben de què estan parlant aquests agents. Això és el que més sobta, no? Perquè realment, si sapiguessin els efectes i qui era la gent de la qual estan parlant, jo estic molt a favor de fer escarni de qualsevol cosa. De fet, penso que una de les coses que hem perdut aquests dies és la capacitat de fer broma fins i tot de les coses que ens importen. Però déu-n'hi-do, noi, déu-n'hi-do. Els límits del llenguatge són els límits del meu món, que deia.
Sí, perquè aquests xats són 100 policies, de fet era una cosa per reivindicacions laborals i tal, i hi ha un grupet molt, molt fatxa, òbviament, que comença a amenaçar els altres policies que es queixen.
Els que es queixen.
No ho diguis i tal. Tu li diu, no, tu lo que quieres es jubilació anticipada.
Te voy a matar antes de la jubilación anticipada. Són extraordinaris.
Ara, jo no hagués dit mai que les policies hi haguessin grups d'ultradreta.
Què dius ara?
No? M'ha sorprès molt.
Sí? No és broma, això, què dius?
La gent que ens escolta i no veu la cara... La gent que ens escolta i no veu la cara del Xavi Barrena no enganxa la ironia que estava posant el Xavi.
Cal dir que, per exemple, aquí a Catalunya, durant molt de temps, partits com la CUP han parlat de la necessitat d'aplicar, diguéssim, exàmens no només psicotècnics, sinó també de formació molt més rigorosos a la policia de Catalunya. Jo recordo també, i amb això hem d'entonar un mea culpa a tots, quan la CUP parlava dels Mossos d'una manera, diguéssim, semblant a la que ara parlem en relació a aquests policies, la gent ens n'enfodíem una mica, no? I perquè això passa a totes les policies del món, dissortadament, que hi ha un petit grup de gent que, vamos, no te'l voldries trobar en un carreró estret i fosc. I jo penso que amb això la CUP també ha estat pionera, com amb moltes altres coses.
A mi el que m'amoïna, que també em va semblar molt surrealista algunes informacions que van aparèixer, diria que el cap de setmana, allò de dir el procés a Catalunya fa virar Espanya cap a la dreta, que dius, no, la gent és de dretes o d'esquerres, i amb tota la llibertat del món, només faltaria, però sí que fa la sensació que s'ha tret el tap i que hi ha tota aquesta extrema dreta que durant molt de temps ha estat allò, no sé si dir amagada o en tot cas allò en baix nivell, que no apareixia gaire, apareixia de tant en tant.
A Madrid, per exemple, no veies excepte la de la plaça Colón, aquella tan gran que recordareu de
l'època.
No veies moltes banderes espanyoles.
Perquè no calia, segurament.
Però fixa't, això també va passar. Jo recordo a Nova York, després dels atemptats de l'11S.
Però jo vull diferenciar, perquè no vol dir... O sigui, posar una bandera espanyola al balcó no vol dir ser fatxa. És a dir, no. Hi ha gent que posa la bandera espanyola perquè se la sent seva i té tot el dret del món, només faltaria. Ara sí que hi ha comportaments d'extrema dreta que, a més, estan com permesos.
Òscar, no diries que el discurs de Felip VI va obrir aquest tap? El discurs de, Felip VI i a la Porellos. És a dir, fa la sensació que t'estan dient per Espanya tot. I aquell discurs jo crec que ha fet que molta gent que estava amagada, que tenia vergonya, ara no la tingui. No creieu?
És a dir, el que va fer aquell discurs és donar-li centralitat a unes actituds que fins aquell moment no eren centralitat. Uh-huh. Llavors, a veure, fent un triple mortal de la mateixa forma que va haver-hi un moment que l'independentisme va passar de ser marginal a ser formar part de la centralitat, doncs aquestes actituds més de defensa d'Espanya a nivell... va passar a ser més centralitat, i això és el que va fer el discurs del rei i l'actuació del govern. La impunitat que dona tot això. Perquè en una setmana va passar a Saragossa, va passar a València, va a Barcelona, aquí mateix va tenir mostres un parell de cops i no passa res.
La Porellos es va veure a la televisió, però no es va condemnar. No va haver-hi periodistes d'aquesta Porellos... referència dient, mira, sembla mentida. No, senyor.
La Porellos és l'alegria del poble francès a l'acomiadar les tropes que anaven a combatre la Primera Guerra Mundial. És exactament el mateix. És per ells una mena de guerra interna i que a sobre, insisteixo, després de 1.000 lectures, però a ulls de l'est d'Espanya, doncs han guanyat, no? Han acabat amb la declaració i han acabat amb el govern de Catalunya, amb gent a l'exili, amb gent a presó. És a dir,
però fixa't que ha passat amb molts ordres. O sigui, Espanya ha estat un... És a dir, si alguna cosa hem d'aprendre d'aquest procés és que quan vas massa cap all... Diguéssim, vas massa lluny en el teu procés constituent, entra a formar part, o sigui, entra la violència. Perquè això és una cosa que estem discutint aquests dies. Jo també ho comparo amb moltes coses que han passat a l'esquerra radical més progre. És a dir, quan aquí a Catalunya, per exemple, Podem Catalunya, diguéssim, tirava una mica o s'acostava als independentistes, les burles de gent de Podemos cap a la gent d'aquí com el Fachín, bueno, el Fachín se'l va encarregar. Se'l va encarregar, li van dir, no, escolti, vostè sobra. Era l'època aquella de... Te'n recordes quan el Echenique parlava de cajitas? Parlava de cajitas. És aquell llenguatge. És a dir, tenen incorporada la violència, el llenguatge de la política quotidiana, fins i tot a l'esquerra més radical.
Que... Sí, però una cosa és la política. Jo sempre penso, si no estem exagerant, vull dir, perquè les de A por ellos, que tu els veies les imatges, eren molt poca...
Era molt poca gent.
Molt poca gent. Aquests són 10 policies dintre de 100, que són dintre de molts. A part que jo sempre penso que la policia, jo que viatjo bastant a Llatinoamèrica, quan tu vas a Mèxic i se't para un cotxe de policia al voltant, pateixes. Aquí se't para la policia i pones el que vulguis, però no penses que et farà res dolent. Bueno, no sé què vulguis votar. Però jo sí penso que això de dir Espanya ha sortit l'ultradreta espanyola, és possible, però jo crec que són... Ara ja els mitjans de comunicació posem la càmera allà, però vull dir que aquests són 5 policies, aquells eren uns familiars de no sé on, que ha sortit la Guàrdia Civil. No sé si d'això fem una meca la cosa lingüística de sinècdo, que no la parte por el todo.
Sí, però el fet que se'ls hagi tret per la tele i no se'ls hagi condemnat i se n'hagi parlat, fa que la situació, la postura estigui legitimadíssima. De dir, mira...
A Espanya li ha saltat la transició, és a dir, el règim del 78, hi hagi independència de Catalunya o no, realment ha implosionat i s'ha demostrat una cosa que, a més és molt fàcil d'explicar, que és que, per exemple, la judicatura espanyola es va renovar després del franquisme molt menys que l'exèrcit, que el va renovar bàsicament un català, que va ser Narcís Serra. Però la judicatura espanyola, si tu vas repassant cognoms, vas repassant currículums, vas repassant famílies, això els estudiants que opositen a judicatura ho saben. Hi ha unes autèntiques màfies de l'opus, de l'ultradreta, que si no ets d'ells, allà literalment no entres, perquè hi ha examinadors, i clar, tots sabeu això. És un sistema hereditari de poder, i això és el tema dels sorayos. Hi ha una gent que s'ha convertit en l'Estat. És aquesta idea de l'Estat sóc jo. I aquesta gent més enllà de l'ultradreta té un sentit molt, diguéssim, molt propietari de l'Estat. Llavors, clar, si toquen la teva propietat, doncs saltes amb les porres i amb la pistola.
Però amb això els catalans també, no tant en la política però sí en l'economia, en sabem molt de cognoms, que vull dir que molt poques famílies tenen el poder a Catalunya, no? És una cosa que no només passa allà, sinó que també passa aquí.
És un poder empresarial, si vols.
Sí, però bueno, empresarial, que també està molt...
Heu de llegir La Tanyina Catalana, que és un llibre molt divertit. Sí,
és que és un... Jo fa pocs dies vaig estar un d'aquests sopars de cognoms, diguéssim, no? El qual vaig arribar per temes accidentals i estàvem molt preocupats, no diré els cognoms, però pel seu, diguéssim, dèficit comercial, que realment hi ha hagut un succeeix comercial, i jo els deia, teniu raó, heu d'estar preocupats, però hosti, sortiu de tant en tant a dir que allò de l'1 d'octubre era horrorós. I tots em deien, sí, la policia... Hosti, empresaris catalans, quan la poli casca la penya, on sou? Estaria bé que de tant en tant sortís un gran empresari a dir, escolti, senyor Rajoy, això és una bestiesa. Perquè hi ha un silenci sepulcral, i això també afecta el comerç, com hem vist aquests dies amb l'Agència del Medicament. És a dir, les imatges de la policia que cascant la gent, home, la gent que devia votar ahir a Bassell, no? Si no és sí. Bassell, tampoc li devien fer gaire gràcia. Pues que surtin de tant en tant els empresaris catalans.
Jo crec, això, jo crec que hi ha una mica de tot, el que dèiem fora d'estudi, també perquè Amsterdam té medicaments, drogues, té més prestigi que nosaltres, però
és una gran ciutat, és meravellosa aquella ciutat.
Però a part d'això, jo crec que tot junt, vull dir, aquí, com que és una cosa molt complicada, perquè has d'escollir un país europeu entre europeus i sempre és difícil, qualsevol excusa és bona per no donar-te a la ciutat, no? I aquí jo crec que Catalunya, primer el procés en si mateix, que hi havia certa incertesa el seu futur europeu, això ja era un punt. Mm-hmm. Òbviament, si a sobre li poses imatges de gent donant bastonades, ja és un punt definitiu. Però vull dir, aquí, més enllà qui té la culpa, jo crec que tot la tenim tots plegats.
I igual Amsterdam mola.
I a més, quan ara s'estan sabent moltes més coses, és a dir, per exemple, també pesa quantes agències europees té cada país, i l'estat espanyol en té, no sé si són 3 o 4, mentre que n'hi ha d'altres que no en tenia cap.
I això del sorteig tipus Champions, que és una cosa al·lucinant.
Coneixem la primera volta.
Que Amsterdam, per exemple, també donava unes excepcions fiscals i uns tractes de favor a l'hora d'agafar avions, per exemple, entre Londres i Amsterdam, que la candidatura a Barcelona no tenia. És a dir, que al final acaba sent una cosa molt més polièdrica i acaben havent-hi moltes més raons, que suposo que quan rebaixi una mica el suflé podrem analitzar les coses.
Vinga rotllo, ara amb l'agència.
Jo suposo que Amsterdam no n'ha acabat la festa encara. Encara deuen estar tots allà a plaça del Dam de celebrant-ho, però clar, és estar a tot cop i volta
això de l'agència dels medicaments. No, les farmàcies d'Amsterdam
estan... Els coffee shops, voldràs dir.
Que arriben les 4. Mira, no es puc ni acomiadar. Les 4, les notícies i després l'Estat de Gràcia, Catalunya Ràdio i el Catalunya al Dia, Catalunya Informació. Ens retrobem demà a partir de les 2 al Catalunya Migdia. Bona tarda de dimarts a tothom.